A Ràdio Maricel, a cel obert.
Sempre he pensat que vam triar una sintonia cinematogràfica per una cosa de sèries, que podíem haver triat una de sèrie, eh? Però bé, però lliga. Camil, bon dia.
Bon dia.
Avui que en Camil ens presentarà, doncs això, les estrenes que tenim ara en marxa, i també ens farà ja una miqueta de recomanació d'estrenes previstes per les properes setmanes de l'estiu.
Sí, una mica les sèries més destacades o més esperades en aquestes vacances per qui s'animi.
Uh-huh. I de fet n'hi ha allò de pes, eh? N'hi ha de molt vistes. Però ara arribarem a tot això. Per començar, doncs bé, per començar ens quedem amb un dels clàssicons de les sèries que estrena la seva segona temporada a Max.
El Targaryen que se sienta en el trono de hierro no es solo un rey o una reina. Es el protector del reino. Ahora me hallo en una situación insostenible.
¡Larga vida al rey Aegon!
El enemigo usurpó mi trono.
Vamos a desembarco del rey.
Bien. ¿Qué vamos a hacer al respecto?
Hemos de jugar con las piezas que tenemos.
Seamos prudentes.
¡Al cuerno la dignidad! ¡Quiero venganza!
La noticia ya se ha extendido. Las grandes casas apoyarán nuestra causa.
Desconocía que tuvieran tantas ganas de morir.
I com s'hauran pogut imaginar, si els Targaryen, les grandes cases, el trono de hierro... De què estem parlant? No, de Juego de Tronos no, encara que la sintonia sigui la mateixa en la Casa del Dragón, que eren en el seu dia Juego de Tronos. De nou, segona temporada, més curta...
Més curta, 8 capítols.
Sí. 8 capítols. Val a dir que el Camil m'ha dit que no l'ha vist encara.
Jo és que m'he volgut, a vegades m'agrada això, com que aquests van estrenant setmana a setmana, uh-huh. Doncs dic, mira, em deixo 3 o 4 o 5 que ja els facin i ja els miro d'una tirada, o si no, em ve de gust, plego i ja està.
I jo he de reconèixer que n'he vist dos que m'han semblat molt foscos. Foscos, molt foscos.
Bueno, a Joc de Trons originals va haver-hi com molta crítica a això, sobretot
no res,
a la darrera temporada hi ha una batalla, no? No desvetllarem ara spoilers, però que la gent es queixava perquè és que no es veia absolutament... Vale, molt bé el realisme i tal, però no es veia absolutament res. Que havia estat tocar el brillo de la tele, posar-lo al cent i fins i tot així dius, bueno, no sé com va, però em creuré el que m'estan dient.
I és veritat també que hi ha un joc de personatges molt, molt important. Hem de rescatar també aquella primera temporada, que recordin aquella, la primera temporada va haver una primera part que el temps avançava molt ràpid i una segona part que el temps avançava bastant més lent, i que ara ens situem en les conseqüències d'aquell final d'aquella segona temporada i les, bé, diguem, les dues antigues amigues enfrontades.
Exacte. Clar, la primera temporada, diguéssim, havien de plantar moltes coses, havien de posar les fitxes al taulell, i per això doncs requeria doncs explicar bé la història, que és una història que s'allargava al llarg dels anys, i per això van canviar fins i tot les actrius protagonistes, i la història que avançava com molt ràpid, la gent li va despistar una mica això. I en aquesta, bueno, pels despistats, narra ja l'enfrontament directe entre dos branques de la família Targaryen, no? Que són aquests reis no? De l'univers, del continent aquest de Westeros, i és aquesta guerra civil que li diuen la dansa dels dracs, no? Entre aquestes dues branques de la família, la dona del rei que ha mort i la filla del rei que ha mort, que eren amigues i ara doncs van amb tot, amb els seus aliats uns contra els altres. I és, bueno, una mica el que té aquest univers de George Martin, no? De moltes intrigues de palau, que quasi hi ha més intrigues que batalles
o
que accions espectaculars. És una sèrie molt xerrada, tot i que no ho sembli. I després també hi ha els moments aquests espectaculars de lluites, de dracs, d'una mica de fantasia i aquests pelazos rossos omnipresents en aquest món que estan exprimint al màxim. Vull dir que ara, a part de Joc de Trons, a part de la Casa del Dragón, doncs ja es preparen noves sèries ambientades en aquest univers, no situades en les mateixes èpoques, van saltant d'una època a una altra, sèries molt diferents, però que en totes està posat el George Martin, que recordem que encara no ha acabat les novel·les originals de la sèrie Joc de Trons, diguéssim, es basa en unes novel·les que no ha acabat i que els fans de les novel·les, que jo sóc un d'ells, un d'aquests friquis, doncs encara està esperant que escrigui els dos darrers llibres de Joc de Trons.
A que els escriurà, entenem que no els farà divergida de la història original.
Sí, diuen que sí que els fa divergir. Sí. De fet, diuen que més o menys arriben al mateix lloc, però els camins són diferents. D'acord. I hi ha algunes coses que poden canviar. Però clar, crec que porta 13 anys o esperant el penúltim dels llibres i ja no m'imagino l'últim. Jo és que ja són d'aquests que descreguts que creuen que no els escriurà. Llavors doncs m'hauré d'acabar de veure la sèrie perquè no la vaig acabar de veure pensant...
No vas acabar Joc de Trons?
No. Vaig veure les sèries que estaven als llibres dient, bueno, a veure, perquè jo m'havia llegit els llibres i deia, bueno, a veure què tal.
Hi ha uns que moren i uns que no.
Sí, exacte. ja m'ho imagino.
No t'he fet cap spoiler.
Tinc les meves teories. He hagut de ser molt curós en no menjar-me spoilers.
Ah, exacte. És que és fàcil, eh?
Hi ha històries importants que jo tinc les meves històries, però clar, no l'he vist perquè esperava. Dic, bueno, ja sortint els llibres, me'ls miraré i després miraré la sèrie. Doncs
callaré.
Exacte, millor.
Callaré. Bueno, la qüestió, la segona temporada de La Casa del Dragón, que ja es va estrenant, com dèiem, cap setmana a setmana a Max. Des de mitjans del mes de juny.
Sí, una sèrie, ja comentem res, una polèmica que ha sorgit amb la sèrie. Sí que un dels actors, el Fabien Frankel, que és el que interpreta el Criston Cole, que és una espècie de cavaller de la Guàrdia Real que està... Primer es va liar, diguéssim, amb una de les protagonistes i ara està embolicat amb una altra, doncs que ha rebut amenaces de mort i amenaces greus a xarxes i ha hagut de tancar les seves xarxes degut a això, a gent, a fans de la sèrie que confonien la ficció amb la realitat i doncs estaven molt enfadats amb ell, una cosa que realment no sé, em sorprèn tant que és
inconcebible, no sé com... Sí,
i s'han enviat amenaçar... missatges des de les xarxes dient, escolteu, que això és una sèrie, que aquest és un actor, a més és una gran persona i fa molt bé el seu paper, com perquè l'ho diguis, però no amenacis
El de l'Aníbal Lecter no li va passar i mira que era pitjor.
No, sort que no hi havia xarxes en aquella època.
Vinga, va, anem a la segona d'avui, una estrena a Movistar Plus.
Hola. Es ella, Juliana Cobiano. A Juliana la enterramos hace 7 años.
Están perdiendo el tiempo. Cuando abran el ataúd, se aclararán las cosas.
¿Y yo qué quieres que haga?
Que aproveches el talento que tienes. O vas a seguir igual y dejar que los años sigan pasando.
Mi padre, cuanto más lejos, mejor.
¿Quién no conoce en la UCO? A la montaña.
El teniente Tello Ortiz.
¡Déjala! ¡Déjala en paz! ¡Déjala!
¿Cuánto tiempo lleva con estas pesadillas?
No es normal.
Su padre va a volver, está nervioso, punto.
Nosotros, los guardias, no funcionamos con la fe. No, estas son las pruebas.
Llevo 7 años esperándote como una idiota y ahora resulta que no tengo ni puta idea de quién eres.
Doncs ja es poden imaginar... Thriller a l'espanyola, bàsicament, amb Segunda Muerte.
Ambientada, que sembla que s'està posant com de moda, no? Això, ambientar els thrillers en zones com una mica perdudes de la geografia espanyola. No? Estic pensant en les Canàries, no? amb la sèrie de la Candela Peña,
a Hierro.
Després hi ha la sèrie del Javier Cámara amb un petit poble de Galícia. I aquest, que és un altre petit poble de Cantàbria, no? Les muntanyes pasiegues, que li diuen. I allà descobreixen, ja s'ha sentit una mica al tràiler, un cadàver d'una persona que han assassinat i que resulta que l'havien enterrat 8 anys abans. O sigui que... Qui ho descobreix? Ho descobreix la protagonista, que és la Georgina Amorós, que és la que és una aspirant a policia que descobreix aquest cadàver i s'hi embolica, evidentment, en aquest cas. I la cosa es complica perquè també s'hi fica el seu pare, que hem sentit la veu inconfusible del Carrer Lejalde, que és un antic policia que a més comença a patir demència senil. I entre ells dos, que a més es porta molt malament, doncs s'hi aniran ficant en aquest cas, que per suposat donarà moltes voltes, s'anirà complicant. I és una sèrie que ha rebut bastantes bones crítiques, que aquest objectiu de tenir l'espectador com molt enganxat i anar complicant la trama, doncs és bastant efectiu i a més juguen molt amb la història personal, amb la trama familiar dels dos i de l'exmarit d'ella, que ja també hem sentit que surt de la presó 7 anys després i torna, diguéssim, al poble. O sigui, hi ha com molt de marro, amb una trama molt més personal i després la trama més policíaca de què ha passat, qui ha fet això i qui hi ha darrere de tot això.
Doncs és Segunda Muerte, un thriller que tenen penjat a Movistar.
A Movistar.
Anava a dir, el thriller espanyol que està de moda, que s'estan fent molt bones produccions al voltant d'aquestes sèries de misteri.
Moltes vegades al voltant de llibres, no? Penso també en la trilogia de Baztán, es basen molt en bestsellers. En aquest cas no es basen en un bestseller, però sí que hi ha darrere un dels autors d'aquests bestsellers de misteri, que és un dels homes que hi ha darrere de Carmen Mola, no? Aquest fenomen literari que va sorgir la polèmica ara fa un temps, on es va descobrir que aquesta Carmen Mola no és cap dona i no existeix, sinó que són tres tios escrivint a sou de l'editorial.
Doncs, com dèiem, Segunda Muerte, que la poden trobar tota sencereta ja en Movistar Plus. Vinga, la tercera. Està de moda la moda, o està de moda doncs, les coses de moda, i, per tant, Disney Plus va per aquí.
Oulà, le teton. Quand t'as pas de talent, tu viens pomper celui des autres.
Bonjour, monsieur Lagaffe.
Garde.
Avez-vous un style, monsieur Lagaffe?
Je pense que vous êtes un génie et que vous allez devenir le plus grand couturier du monde.
Si je te nomme directeur artistique, tu entres en compétition avec Yves Saint-Laurent, tu donnes tout ce que tu as.
Jacques, on ne présente pas le fameux Pierre Berger, main de fer sans gants de velours.
C'est faux.
C'est toi qui as eu raison de choisir le prêt-à-porter. Moi, je suis esclave de la renommée.
J'en ai marre de ne pas être pris au sérieux.
Dehors !
Ah, mais c'est que fou.
Vite.
La gloire.
Doncs sí, ho senten. Per una banda criden, per una altra banda parlen desmenjats.
Sí,
oi que sí?
Francesos.
Becoming Karl Lagerfeld.
Exacte. Fa poc parlàvem, no, de l'estrena de també a Disney Plus de Balenciaga, no? Una sèrie també basada en el món de la moda, una sèrie espanyola amb una factura impecable que doncs, seguia la figura d'aquest modista espanyol tan misteriós i com intentava doncs, fer-se un nom a París. I aquesta és una història una mica similar, l'únic amb un temps diferent, no? I aborda la figura de Karl Lagerfeld, no? El tràiler comença és on és el tautor, on és l'alemany, no? És aquest aspirant també a gran divo de la moda que arriba a París i es vol fer un nom i vol arribar al més alt possible i això evidentment doncs, li passarà factura, no? Hi ha la rivalitat, també ho hem sentit al tràiler amb Yves Saint Laurent, no? Una rivalitat que va més enllà de lo professional, hi ha temes sentimentals pel mig i doncs seguim una mica la figura d'aquest dissenyador alemany que, pels qui no ho sàpiguen, va ser qui va acabar rescatant als anys 90 doncs, la figura, una figura tan emblemàtica, una marca tan emblemàtica francesa com Chanel. Però aquesta sèrie, ho sentíem, no? El ritme de Blondie, dels anys 70-80, està ambientada en els primers moments quan arriba Karl Lagerfeld a París i doncs, aquesta lluita per treure el cap i perquè se li reconegui doncs, el seu geni creatiu.
Un món de males persones, també. Que
sí, sí, molts ganivets pel mig, molt de tot, evidentment, de cara a la galeria, no? Parlem de la moda, i amb una interpretació del Daniel Brühl, no? Que és aquest actor... alemany, també mig espanyol, que es va fer mundialment conegut, sobretot quan va saltar l'univers Marvel, no? I que ara doncs, és el gran protagonista d'aquesta sèrie, que perquè li agradi el món aquest de la moda, i sobretot als anys 70-80, sobretot, doncs és un goig de veure.
Doncs Becoming Karl Lagerfeld es pot veure ja a Disney Plus. Vinga, seguim amb una altra de les estrenes, ens n'anem a una de les plataformes, diguem, no tant de...
Nostrada, la més nostrada,
sí,
no?
Sí, la més nostrada, i que porta coses allò més, amb un punt més diferent o més intel·lectual, el que vulguin. Bé, la qüestió és que ens n'anem a Filmin amb una tercera temporada.
Oh, esta sí es una reunión de party down.
Con la que todos soñábamos.
Así no es como me imaginaba a mí mismo a los 40.
Recuerda lo que hablamos. Especifica.
No jodas, la marrana.
Esto no es una broma. Esto es un catering.
Qué divertido tiene que ser volver a servir aperitivos con la vieja escuela. ¿Verdad?
No, es un asco.
¿Qué es Party Down? Con M.
Doncs ja ho han sentit, Party Down, una comèdia, tercera temporada, però crec que les dues estan perdudes,
sí,
en el temps.
És un cas com molt, molt estrany, ara no recordo, potser una altra comèdia com Arrested Development, que al cap d'uns quants anys van intentar rescatar-la amb una nova temporada. Doncs aquesta és una sèrie que s'ha convertit en una mena de comèdia de culte, perquè es va estrenar el 2009, o sigui ja fa 15 anys, es van estrenar les dues primeres temporades, que narren en format de comèdia la història una història molt de Los Angeles, no? D'aspirants, actors o a fer-se algú en el món de l'espectacle, del show business del cinema nord-americà, però que mentre no arriben, si arriben, doncs han de treballar com a cambrers. I llavors treballen com a cambrers en aquesta empresa que es diu Party Down i que, doncs, cada capítol, diguéssim, és una gran festa d'algú de molt famós a Hollywood i ells són els cambrers. Llavors veiem la trama, la seva relació esbojarrada entre ells, a més cadascú amb les seves neures i cadascú que vol arribar a ser, no, una estrella de Hollywood, amb la història de la festa, que cada festa és completament diferent, completament marciana. I és una sèrie que va passar una mica sense pena ni glòria, perquè la van cancel·lar després de dues temporades, amb actors que en aquella època eren molt desconeguts i que 15 anys després, doncs, estrenen una tercera temporada, no se sap ben bé per què ni cop, però que, clar, molts d'aquests actors, com l'Adam Scott, que ara és la protagonista de Separación, la Jane Lynch, que després es va fer famosa a Glee, la Jennifer Coolidge, que s'ha fet ara molt famosa també amb la sèrie dels hotels, mai em surt el nom, aquesta dels hotels, que està ambientada en un hotel de luxe, que tenim dues temporades, no sortirà el nom. Bueno, que és una sèrie molt premiada d'HBO. Doncs tots aquests personatges, que eren els protagonistes, també mitjanament desconeguts en la seva època, doncs ara hi han hagut problemes per quadrar agendes de tots aquests, que ara sí realment s'han fet un nom, no? Hi ha una mena de paral·lelisme entre els actors reals, que ara, doncs, han aconseguit triomfar, i aquests personatges que evidentment no ho aconsegueixen. I aquesta tercera temporada també juga una mica amb això, no? Aquests actors, anys després, no han arribat o han tingut el seu moment efímer de glòria i es veuen obligats a tornar a treballar per partir d'una aquesta empresa de cambrers.
Les comèdies tenen dues coses, o és una comèdia massa esbojarrada...
The White Lotus, perdó.
The White Lotus, és que estava pensant i em sortia...
No, és que no hagués parat fins que m'hagués sortit. The White Lotus.
White Lotus. Doncs això, el que deia, les comèdies poden ser comèdies molt esbojarrades que al final busquen el riure en la qüestió en l'extrem de la situació, o les comèdies allò que juguen amb la, doncs, més tipus anglès, amb la coseta que al final et fas un riure perquè posa la contradicció entre estem aquí.
Aquest seria més aviat el primer cas, sí, sí. Okay. Clar, hi ha com una mena de capítols que són molt també slapstick, no? Perquè és un ritme molt trepidant, hi ha com humor també molt físic, a més vas veient, clar, és una festa amb grans mansions on tot és una mica caòtic, hi ha aquests piques entre els personatges, és una cosa més aviat esbojarrada, però és una sèrie també intel·ligent, és una sèrie que, amb un sentit de l'humor, potser no és la típica sèrie de comèdia que veuries, I ja només pel fet que és una sèrie doncs, que es rescata 15 anys després, que és com aquesta mena de comèdia de culte, doncs per qui no hagi vist les dues primeres temporades és potser una bona excusa com per veure aquestes dues i a veure el pas del temps i també jugar, entrar en aquest joc, no? de com ha passat el temps i com ho aprofiten.
Qui vulgui rescatar les dues primeres?
Les dues primeres diria que també estan a Filmin. Sí.
D'acord, és a dir que es pot fer la maraton.
Es pot fer la maraton de Party Down i Filmin, que és una plataforma que sempre està molt atenta, com que sap que clar, a les grans no pot competir allà amb les grans estrenes, però sí que té molt bon ull per agafar aquestes sèries que estan una mica sota el gran radar i treure-les i diguéssim, s'han fet un espai, jo diria que molt necessari en el món de les sèries, doncs treballant això, no? De buscant bones sèries que a priori doncs, costa més que arribin a les portades.
Doncs són només 6 capítols de mitjoreta, és a dir, que es mira ràpid, gairebé és una pel·li llarga.
Exacte.
Tot plegat, Party Down, tercera temporada, però molt, molt més enllà de les dues primeres a Filmin. Vinga, ens n'anem a una altra de les plataformes que acostuma a garantir-nos estrenes de qualitat, que és Apple.
¿Podéis llamarme al móvil?
Llamando.
¿Quién eres?
Soy Hayden.
¿Puedes decirle a tu madre que está muy guapa? Vale, adiós a todos.
Adiós. Adiós.
Quiero asegurarme de que todo está bien atado.
Muy bien, vamos a empezar.
¿Sabías que Caroline la mataron? ¿Cuándo fue la última vez que estuviste en su piso?
Teníamos casos juntos. A veces trabajábamos fuera de horario y nos reuníamos en su casa.
Tus huellas estaban en su dormitorio. Tú y Caroline teníais una relación íntima.
Soy sospechoso, porque yo no la maté. Estuviste aquella noche.
Vete buscando un abogado.
Si te detuvieran...
No, no use el condicional. Me van a detener seguro. Van a ver que estaba obsesionado con ella. Básicamente estaba acosándola.
La noche que la mataron, él le mandó 30 mensajes.
¿30 mensajes? Es el peor momento de toda mi puta vida. Tú y yo lucharemos para salvar lo que tenemos.
Doncs ja ens ho han presentat,
Pinta amb bastos.
Pinta amb bastos pel Presunto Inocente, que hi ha una pel·li d'això.
És que és un remake. Vivim, no? Ho comentàvem fora de micro, vivim a l'era dels remakes. I les sèries no són alienes a tot això. I han agafat una pel·lícula, pels qui tenim ja una edat, que ja encara la recordem, és una pel·lícula de Harrison Ford, no? Dels anys 90, dirigida per l'Alan Pakula, on interpreta aquest advocat que està casat, és un fiscal molt exitós i en un moment assassina la seva companya de feina i es comença a descobrir doncs, que els dos estaven embolicats, que hi ha moltes coses tèrboles pel mig i aquesta pregunta, no, que es fa a l'espectador i tota la gent que no és el protagonista de... ho ha fet, no ho ha fet, perquè ell jura i perjura que no ha matat a la seva companya i amant. Llavors, el que era una pel·lícula de pràcticament 2 hores, doncs es converteix en una minissèrie de 8 capítols, que en total serien com unes 6 hores i pico, quasi 7 hores, on expliquen una mica la mateixa història, però, evidentment, amplien l'univers, amplien les trames, li donen com més solidesa aquesta història que, d'alguna manera, qui hagi vist la pel·lícula, jo crec que va bastant... No he vist el darrer capítol, encara no, crec que no s'ha més... doncs va bastant en la línia de la pel·lícula.
D'acord, és a dir que al final agafen una bona història i la estiren.
L'estiren, sí, l'amplien i també hi ha la gràcia de com canvien una mica certes coses. Per exemple, la dona assassinada, doncs a la pel·lícula dels 90 era com la fresca de l'oficina, no? La pintaven, no? Uh-huh. És aquesta mirada tan... el que ara veiem com molt masclista del personatge femení, això en la nova sèrie no ho canvien totalment, i a part hi ha una mirada també sobre aquest protagonista, que és el sentíem, que és el Jake Gyllenhaal, ara ja no és el Harrison Ford, és el Jake Gyllenhaal, que fa aquest paper de macho alfa, no? Una mica mil homes, i que està en un món que no acaba de... que ha canviat i que no se sap ben bé situar. Hi ha una crítica també cap a aquesta figura. Uh-huh. Hi ha tota la trama, diguéssim, més thriller, de qui ho ha fet, la relació amb tota la gent de la seva feina i sobretot també la, amb la seva família i la seva dona, que clar, descobreixen no només que està acusat d'assassinat, sinó que doncs havia estat embolicat amb la seva companya de feina.
Doncs Presunto Inocente, l'estrena, interessant com sempre les que fa Apple Plus. Vinga, i la darrera de les estrenes d'avui ens porta a Prime Video.
Cuando echo la vista atrás, lo único que veo es todo lo malo que he hecho. Y ya no puedo arreglarlo. Todavía puedo hacer algo bueno en el tiempo que me queda. Pero no puedo hacerlo solo. No puedo hacerlo sin vosotros.
En este país, la corrupción no tiene medida. Tenemos que salvarlo. No va a ser fácil. Supondrá que hagamos cosas horribles por el bien común. Dejaréis de ser celebridades idolatradas. Os convertiréis en dioses iracundos. A ver esa rabia.
Eso no ha sonado bien, Ashley.
¿Y tú qué sabrás, Ashley?
Perdona, Ashley.
El mundo está a punto de estallar. Necesitamos a alguien como tú antes de que los supers nos acorralen y nos metan a todos en campos.
He encontrado la respuesta a nuestras plegarias. Un virus que mata supers.
Eso es suicida y desesperado hasta para ti.
Es que la situación es desesperada. ¿Te enteras, guapa?
Vamos. Espabilad, mamones.
Doncs la quarta temporada de The Boys, que doncs els nois, The Boys, no la veus, no, els nois, que ens porta Prime Video en aquests superherois que cada cop són més dolents.
Exacte, és una de les sèries, diguéssim, bandera de Prime. Ningú potser s'ho esperava quan la van estrenar, però s'ha convertit doncs, en un fenomen, com a mínim, en molts seguidors. I arriba aquesta quarta temporada d'una sèrie que està inspirada en un còmic, no?, del mateix nom, i és una sèrie que no es veu, perquè l'hem sentit, però que té un to molt reconeixible. No? És una sèrie molt salvatge, molt gore, amb un humor, diguéssim, no negre, sinó negríssim, que potser estranya en una sèrie tan mainstream, i que aborda aquesta... La premissa és això, no? Què passaria si els superherois fossin reals? I la resposta del còmic, evident, seria doncs, que s'acabarien convertint en això, no? En un grup pràcticament de mafiosos feixistes que en el nom d'un suposat bé comú doncs, farien tot el possible per aconseguir els seus objectius i acabarien també doncs, corromputs a sou de corporacions. No? Uh-huh. I sempre ha estat una sàtira molt, molt salvatge, sobretot de la part del que li diuen allà als Estats Units l'alt-right, no? aquesta doncs el trumpisme, no? Una mica d'aquesta gent que segueix a Donald Trump, aquesta gent ultraconservadora, i que era irònic perquè tenia molts seguidors la sèrie, molts seguidors no, dels seus personatges, i que ara estan descobrint que fa molta gràcia perquè l'heroi de tots aquests és el Patriota, que és un dels personatges de la sèrie, que va doncs, vestit així amb la bandera americana tal, i és un nazi pràcticament, és un tio salvatge que no dubta en assassinar innocents per aconseguir el que ell vol. Uh-huh. I era una mica com l'heroi d'aquest grup, no? de seguidors que ara descobreixen, a xarxes estan molt indignats, que és el dolent, no? que en realitat la sèrie és una crítica a tot això i ara estan doncs, escandalitzant-se i fins i tot posant vots negatius a webs com, no?, Rotten Tomatoes, aquestes webs de crítica, doncs l'estan fregint a comentaris i a negatius perquè estan com indignats de que resulti que, clar, que aquest personatge, que per tota la resta era evident que era com, és bàsicament un desgraciat, doncs sigui el dolent de la sèrie. Els ha costat entendre la lectura, tot i que és una sèrie com que bastant... No és molt intel·lectual, no? És una sàtira salvatge i que ràpidament es veu, no?, que critica doncs, aquest... ressorgir del feixisme, del racisme, no? Del populisme, és una clara crítica, però que certs seguidors no han descobert fins ara. I, uh-huh, té aquest punt, doncs, que la fa interessant.
És la quarta temporada, n'hi haurà cinc.
N'hi haurà cinc, sí, sí. Ja han dit que la cinquena serà l'última, que aquest era l'objectiu, i doncs ja planteja, aquesta quarta, diguéssim, plantejarà una mica, posarà a lloc els escacs per l'enfrontament final entre, diguéssim, tots aquests superherois que s'han convertit en un grup bàsicament nazi, i un altre grup de superherois que, diguéssim, detecta aquest problema i intenta acabar amb que hi hagi gent amb superpoders, diguéssim, al món. Aquesta lluita que arribarà a la cinquena i serà, doncs, la final, doncs, en aquesta quarta temporada, diguéssim, et mouen una mica, et posicionen on t'està cadascú.
Doncs quarta temporada de The Boys a Prime Video, també des de el mes passat. Vinga, i abans de les recomanacions que ens deixarà el Camil, perquè estem atents a les estrenes durant aquest estiu, algunes notícies. Per una banda, atenció, a mans dels assassins en sèrie i sobretot del de capçalera, torna Dexter.
Torna Dexter, sí, sí. Faríem bona la frase aquesta mítica de qualsevol seriòfil, que és Hello Dexter Morgan, no? Que és una frase que es diu en un capítol molt concret de la tercera temporada de Dexter. Recordem, per qui no l'hagi vist, és una sèrie ambientada a Miami, on el protagonista és un forense que investiga, doncs, escenes d'assassinat, però que en el seu temps lliure es dedica a assassinar de la manera més salvatge possible a en aquest cas a delinqüents, perquè se suposa que té com aquest impuls de matar, però el seu pare, que és, ja està mort, que és policia, doncs, diguéssim, sabent els instints del seu fill, doncs l'ensinistra una mica, que com a mínim quan mati, doncs mati els...
Mati bé.
Exacte, suposadament els dolents. Òbviament això mai acaba bé. En aquestes va haver-hi com 6 o 7 temporades, que les primeres eren sensacionals, perquè a més estava el protagonista, el Michael C. Hall, borda aquest paper de tio que a més t'acabes posant del seu cantó perquè vols que li surtin bé les coses. Té aquesta veu en off dels seus pensaments, que sempre juguen en contra del que estem veient, i que té un sentit de l'humor també molt, molt graciós, i està ambientada en aquest Miami hispano, calorós i lluminós, que li dona com una, també un aura a la sèrie, que va ser un dels grans èxits del principi de la febre de les sèries. Doncs ara torna, diguéssim, la prequela. Ja parlàvem de remakes, doncs prequela és una mica el mateix, no? Estirar una mica de la gallina, i doncs volen plantejar la sèrie quan Dexter comença, i és molt més jove, és un altre actor, comença a treballar amb el departament de policia, el seu pare és policia i encara és viu, que interpreta el Christian Slater. Recupera molta gent, està ambientada als 90, i recupera molts actors mítics dels 90, Christian Slater, el Patrick Dempsey, que és aquest, el metge buenorro d'Anatomia de Grey, que fa de cap de policia, o la Michelle Gellar, que és la Buffy, no? Cazavampiros, una altra icona dels 90, que serà la jefa de Dexter Morgan en aquest departament forense. I és una mica els orígens d'aquest personatge, d'aquest assassí en sèrie, del qual volem que al final li surtin bé les coses.
Això ho estan preparant,
Sí, encara... sí, encara no. Ja s'ha anunciat, ho estan preparant, hi haurà molts protagonistes de la sèrie original, però com molt més joves. És una mica, doncs, a qui li agradi l'univers Dexter, doncs, de veure això, com arriba a ser el que és a la sèrie original. A veure què fan amb tot això, en realitat. Bueno, els noms pinten bé, tot pinta bé, però no sé si és una mica també estirar més tot del fil d'una sèrie que ja va donar tot el que donava de sí, que es va notar, perquè va ser un bajón, les temporades van anar decaient fins que va acabar una mica en l'oblit.
D'acord, doncs torna Dexter, i doncs el que està a dalt de tot i cada cop es nota més són els Bridgerton.
Bridgerton, sí, que la tercera temporada, que hi havia gent que deia, bueno, és que no tant com les anteriors, que no acabarà funcionar, doncs no. Acaba d'entrar entre les 10 sèries més vistes en l'històric de Netflix. Les altres dues temporades del Bridgerton també hi són. O sigui que les tres temporades del Bridgerton, la tercera inclosa, que s'acaba estant a fa molt poc, ja estan entre les sèries més vistes de tota la història de parla anglesa de Netflix, i demostra, no, la penetració que té aquesta sèrie, i que tot el que toca una mica la Shonda Rhimes, que és la showrunner de la sèrie, recordem també va ser la showrunner d'Anatomia de Grey, és una dona que realment sap tocar, sap detectar una mica el, no, l'esperit dels temps, que diuen, i tocar els elements com perquè una sèrie doncs, no només funcioni bé, sinó que a nivell de públic la peti, i que, bueno, aquí estan les dades.
Doncs qui vulgui veure-la, la té sencera, on està?
A Netflix.
Ai, perdó, és la més vista de Netflix, si ho acabes de dir.
Potser això i Stranger Things són els dos books insígnia de Netflix.
De Netflix actualment. Molt bé, doncs, i ara, a partir d'ara, sentiran trailers, però això no es pot veure encara, sinó som simplement tastets perquè ens anuncien què vindrà aquest estiu. Són quatre propostes que es aniran estrenant durant les properes setmanes. La primera, doncs bé, la primera, quina temporada és?
La tercera
sí. Temporada. Bé, doncs les hamburgueses del bar d'hamburgueses de Chicago, que es fa gran.
What if I wanted to open a restaurant? They're hard and they're brutal and they're specific, but I know how to do it. This would be a different kind of restaurant.
What would we call this place?
What's this?
So non-negotiables. That's how restaurants at the highest level operate.
Push boundaries.
Constantly evolve through creativity.
Vibrant collaboration. That's demented.
These are non-negotiables.
I can sense the sarcasm.
No. Not sarcasm. Snark. Contempt even.
Carmi loves you. I think that he's like stuck.
What happened with Claire?
I basically said that I couldn't waste my time.
Yikes.
Tot va ràpid a The Beer.
Els trailers també.
A mi se'm fa molt difícil seguir-lo. Ho he de reconèixer. Doncs això, canviem el bar d'hamburgueses per una altra cosa, no?
Sí. Sí, és com si el Sol i Sombra el volguessin convertir en el Disfrutar, no? Seria una mica el símil, potser, local. Sí que és veritat, és una sèrie que o hi entres del tot o se't fa molt difícil veure-la, tot i que siguin capítols molt curts, perquè duren ni 25 minuts, però el ritme de muntatge és tan frenètic, la tensió és tal, perquè d'alguna manera aconsegueixen transmetre aquesta tensió que es viu a les cuines, no? I et posa molt nerviós o hi entres de cap. En el meu cas, hi he entrat de cap. És una sèrie que es va endur 10 Emmys a la darrera edició, i doncs explica una mica la història d'aquest protagonista, no? Ara el famós també per ser el nòvio de la Rosalía, doncs que ha perdut el seu germà i que ell havia treballat en grans restaurants d'estrelles Michelin i ha de tornar una mica per aixecar el negoci familiar, que és aquesta bar de bocates, i en aquesta segona temporada, la segona volen convertir ja en un, és com la preparació per convertir-ho en una altra cosa, i en aquesta tercera temporada, diguéssim, és quan obre les portes a aquest nou restaurant, i llavors, bueno, qui li agradi el món de la cuina, el muntatge ràpid, els diàlegs, no, molt punyents però també molt, molt ràpids, la música, la banda sonora és espectacular, a més ambientada a Chicago, moltes bandes són d'allà, juguen molt amb tot això, doncs The Bear és un, com diuen els anglesos, un must, no? Un s'ha de veure.
Doncs aquest must s'estrenarà durant aquest estiu, com també s'estrenarà una altra de les propostes, que arribarà a mitjans de juliol a Apple TV.
I saw you once, Maddie Schwartz. Before any of this began, I saw you. Alive. I was Cleo Johnson. But in my death, I became the lady in the lake.
I'm the one who found her in the lake. I can't just be someone's wife.
I es va convertir en la dona del llac. La dona del llac, un misteri, amb la Natalie Portman.
Exacte, ho destaquem sobretot per això, perquè la Natalie Portman potser és un dels grans noms de Hollywood que encara no havia fet una sèrie, diguem-li, televisiva o de streaming, no? I aquesta és la seva estrena en aquest món. No només és la protagonista, sinó que també és la productora executiva de la sèrie. Una sèrie que és un thriller ambientat als anys 60 a Baltimore, no? Una ciutat afroamericana per excel·lència, i amb dues dones protagonistes, una dona jueva, com és la Natalie Portman, fent com de periodista d'investigació d'un cas d'assassinat, i una altra dona afroamericana que ha perdut la seva filla, ha mort la seva filla, i doncs és una mica la unió d'aquestes dues, d'aquests dos personatges femenins, als 60, a més de minories, i d'aquest cas d'assassinat que en els fons, en els baixos fons de Baltimore.
Doncs és una altra de les propostes que podrem trobar durant aquest estiu, concretament, com hem dit, el 19 de juliol a Apple Plus. Vinga, que ens en queden dues. La primera, doncs bé, Prime, que continua amb una de les seves principals apostes. Continuarà la segona temporada de la sèrie més cara de la història.
Mi hermano dio su vida persiguiendo al enemigo. Su tarea ahora es mía. Speak your truth. You already know. Os pido que luchéis a mi lado. Nuestro encuentro no fue casual. No fue la suerte. Ni el destino. Lo nuestro fue obra de algo más elevado.
Todos nosotros, sin excepción, debemos decidir quién vamos a ser.
Y aquesta vegada no l'han fet a coincidir amb La Casa del Dragón. Los Anillos del Poder, segona temporada. Doncs amb les seqüeles que ja hem sentit que s'arrosseguen de la primera.
Sàvia decisió, no? No fer coincidir dues sèries que potser els va penalitzar una mica, no?, en les seves primeres temporades, perquè era una sèrie potser similars i destinades a públics similars, no?, i es va establir aquesta rivalitat que tampoc hi hauria d'existir. Doncs sí, la sèrie més cara de la història, ambientada en el món del Senyor dels Anells, molts anys abans, diguéssim, de la trama que narra les pel·lícules, i si en la primera temporada descobrim al final de tot, amb un gir, en qui és Sauron, no?, que és el gran dolent de la Terra Mitjana, en aquesta segona temporada, doncs, un cop ja sabem qui és, doncs és hora de que es facin aliances entre, doncs, això, els humans, els elfs, els nans, per combatre aquesta nova amenaça que hi ha a la Terra Mitjana. És una mica una sèrie de... Doncs això, els fans de Tolkien estaran encantats, una gran superproducció on Prime ha llançat la casa per la finestra, ja no només a que es vegi el que llueix a pantalla, sinó per pagar els drets, que són una, no sé quantes porrades de mil milions de dòlars, només per poder fer això, uh-huh. I que fins i tot hi ha moltes limitacions, que no es poden fer servir històries d'altres llibres de Tolkien que estan ambientades en aquella època, no poden aparèixer els personatges, vull dir, hi ha tota una sèrie complexa que els ha costat molts diners, i que doncs ara arriba la segona temporada. L'altre dia ho parlàvem, no? Però a mi em continua buscant aquesta sèrie
de capçalera.
De capçalera, de la que tothom en parli, que quedi com a... No? Que deixi com una mica més de poço. I a veure si ho aconsegueix amb Los Anillos de Poder. No ho va aconseguir la primera temporada, veurem la segona. Mm-hmm. El 29 d'agost. Exacte. Sortirem de dubtes.
Falten gairebé dos mesos, encara. Exacte. Perquè... Però bé, com ja hi ha el tràiler, doncs ho hem pogut presentar. I vinga, l'última. Els agraden les de romans?
Life is of little value in Rome. Living in the shadow of the rich and powerful. But all of this is about to change.
Soon I shall cross the kingdom of darkness. But nothing is more important than protecting our beloved Rome. Our enemies in Rome are dangerous.
Abans parlàvem d'Aníbal Lecter, Anthony Hopkins.
Anthony Hopkins, exacte. Sentíem la seva veu. És un dels grans protagonistes de Those About to Die. És aquells que van a morir. Ja sabem que estan parlant de gladiadors. Ja avisem que Roma es tornarà a posar de moda, perquè no només estén en aquesta sèrie, sinó que ja hi ha els primers tràilers de la nova pel·lícula de Gladiator, no?, amb el Pedro Pascal o el Paul Mescal, que ja està fent molt xup-xup a xarxes. I doncs aquesta sèrie explora una mica els orígens del gran amfiteatre Flavi de Roma, que és el Coliseu, i una mica narra els intríngulis de la vida dels gladiadors, no només dels gladiadors, sinó dels que conduïen els carros,
els àurigues,
al circ Màxim, no? Que està també allà a prop, i aquests baixos fons de Roma barrejats amb trama política i amb Tony Hopkins aquí, que en aquest cas fa de César, més i menys d'emperador de Roma, de Vespasià. Llavors és una mica això, que li agradi el món Gladiator i una mica l'imperi romà, doncs aquí xalarà perquè...
Entenem sang i fetge, sí. Músculs allò amb oli.
Exacte, músculs amb oli i tal, i també una mica com funcionava en aquest... De fet, està inspirada en un llibre que va ser qui va inspirar Gladiator, i han agafat aquest llibre i han fet com també una revisió d'aquesta vida dels gladiadors o dels aurigues, que molts d'ells eren autèntiques celebritats a la Roma antiga. Hi havia aurigues que es van convertir, molt pocs, que es van convertir com en milionaris. A més, hi havia moltes apostes al voltant, moltes lluites polítiques que se solucionaven allà. Vull dir, exploren una mica tot aquest món, que suposo que, a veure, hi ha molt de peliculeo, no sé fins a quin punt serà molt exacte, però bueno, qui li agradi aquest, el que abans li deien el peplum, no?
Doncs sí, això. Però un peplum allò amb mitjans.
Amb mitjans, exacte.
No de cartró pedra.
No, s'hi han deixat els diners, i arriba també a Prime, que ve fort aquest estiu, i arriba el 8 d'agost, arribarà a Prime.
El 8 d'agost, d'aquí un mes, més o menys, Those About to Die, els que anem a morir. Doncs nosaltres no anem a morir, de moment. Exacte. Ho han sentit, eh?
Fusta.
Però sí que doncs, tenim moltes propostes de sèries per mirar durant aquest estiu. Camil, moltíssimes gràcies. Bon estiu.
Bon estiu a vosaltres, i ens reveiem.
Ens retrobem doncs, la temporada que ve, doncs, amb més estrenes, a veure si hi ha coses que ens sorprenen, perquè cada cop costa més que ens sorprenguin les coses. Ves per on... Ai.
Ja hem arribat al... Estem
saturadets,
descreguts i saturats, no? Ja no ens... ja van estrenant coses i és com, uf, això ja ho he vist.
Poques coses se'ns sorprenen, mira. Deu ser l'edat. Camil, repeteixo, moltíssimes gràcies.
Gràcies a vosaltres.
I fins al setembre. I